Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Llegeixo que el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ha fet una altra enquesta. Diu que a Espanya, 2 de cada 10 persones, 2 de cada 10, consideren que obligar la parella a tenir sexe és inacceptable, però que no ha de ser castigat per llei. És un dels titulars que crida més l'atenció. No el que més, com la crida, eh? Un altre diu que 3 de cada 10, creuen que intentar petonejar una dona sense que ella ho consenteixi tampoc ha de ser castigat per llei. Més enllà que fer una enquesta d'aquesta mena sense cap tipus de matís porta un debat salvatge i molts cops caretí i extremat, els titulars, aquests que hem llegit, ens porten a dir: o com diu la dreta respecte al director del CIS, José Félix Tezanos, fa enquestes que no valen per res, o la ciutadania estem molt pitjor del que ens podríem imaginar. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, Peuterra, que és dijous, 9 de febrer del 2023.
I avui encara quedaran restes de ruixats, ara al matí a les comarques de Girona i Terres de l'Ebre, i després a la tarda a la costa, prelitoral i també al Pirineu, tot plat amb temperatures una mica més baixes i encara amb vent a la costa.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, poc a poc va millorar la situació prop del nus de la Trinitat, on ja s'ha reobert el carril a la C-58 sortint de Barcelona i només està allà part de la via ara a la ronda litoral en sentit nord per l'accident de primera hora. Així tot, hi ha encara llargues cues que també afecten la C-31 des de Badalona cap a Barcelona i la C-58 en sentit sud des del tram de Ripollet.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La tragèdia a Turquia i a Síria agafa unes dimensions molt preocupants, molt. Fixeu-vos en aquesta dada. En només 24 hores, en un dia, la xifra de morts provocada pel terratrèmol de dilluns s'ha duplicat, el doble. Si ahir al matí aquí al món a RAC1 explicàvem que n'hi havia 8.000, avui, ara, ja passem dels 16.000, el doble. Les autoritats turques n'han comunicat més de 12.000 i les sirianes vora 3.500. Però aquest escenari només pot anar pitjor, ja que hi ha una xifra indeterminada de persones atrapades sota la runa dels edificis esfondrats, i cada hora que passa fa més complicat que 3 dies després del terratrèmol es puguin trobar supervivents. A sobre encara hi ha zones on no ha arribat cap tipus d'ajuda humanitària. A més, el terratrèmol també deixa, atenció, vora 60.000 ferits, alguns han estat molt greu, i amb el pas del temps agafa importància la gestió dels supervivents, els que han quedat ferits, els que han estat sans i estalvis però s'han quedat sense sostre. Sobre els primers, a hores d'ara, els hospitals i equips mèdics treballen vorejant el col·lapse. A més, és molt complicat trobar medicaments. Anem a Turquia, allà des de dimarts, a la zona concretament on hi ha hagut aquest terratrèmol. Ho està seguint, són els ulls de RAC1 en aquesta zona, l'enviat especial de RAC1, Jordi Armentera. Jordi.
Sí, el sistema sanitari està saturat i les xarxes socials fan d'amplificador de les crítiques en un país que censura i que persegueix el discurs que no és l'oficial. Aquí a Osmaniye el sistema està al límit, però on hi ha més problemes és en altres zones, on hi ha més ferits. Aquest doctor ho relata d'aquesta manera.
Alguns hospitals d'altres ciutats estan col·lapsats i s'estan intentant muntar hospitals de campanya. Aquí, de moment, tenim prous metges perquè han arribat d'altres ciutats. Treballen aquí.
No li diem el nom per por de represàlies. Els metges no estan autoritzats a Turquia a fer declaracions als mitjans de comunicació si no són portaveus.
I sobre els segons, la catàstrofe ha coincidit de ple amb l'hivern i, a més, en uns dies que fa un fred molt cru a la zona. Falten serveis, falten productes de primera necessitat i hi ha interrupcions dels subministraments d'aigua, llum i combustible. I amb aquesta situació, molta gent ja fa 3 nits que dorm al ras. Per això, el govern de Turquia està començant a aixecar grans camps amb tendes a l'estil dels camps de refugiats, Jordi.
Sí, ja és la tercera nit sota zero. El principal camp d'ajuda d'Osmaniye ja té 4.000 persones en aquests moments que aquesta nit ja han dormit. N'hi ha algun altre de més petit i qui no hi vol ser o no hi cap directament ha de dormir en parcs, amb sort, amb tendes o directament a dins els cotxes. Es veuen molts cotxes amb gent que encara hi està dormint a aquesta hora. El camp el gestiona la mitja lluna roja. Megan Adjaz n'és portaveu.
This camp is 4,000 people live right now.
En aquest camp ara mateix hi ha 4.000 persones vivint, però aquesta xifra a poc a poc anirà augmentant perquè no para d'arribar gent. Les seves cases desafortunadament han quedat destrossades.
Disaster, unfortunately.
El camp és una còpia d'un campament de refugiats. Tendes molt apretades, passadissos estrets per minimitzar el fred, zona de roba i zona de menjar. Ahir vam estar molt pendents durant tot el dia d'aquell edifici esfondrat amb més d'una trentena de desapareguts. No hi ha bones notícies, només s'han pogut trobar alguns cadàvers, però cap supervivent. Les tasques continuen.
Ara mateix es calcula, gràcies al Menteres, ja tornem més tard. Ara mateix es calcula que hi ha uns 60.000 efectius de rescat desplegats a la zona de Turquia més afectada, més de treballadors d'ONGs i voluntaris. A mesura que passen els dies, cada cop es troba menys gent en vida i per de tant en tant sí que hi ha algun moment per l'esperança. Alguns d'aquests casos el trobem avui en portades de diaris i de televisions, imatges com la d'un nadó de molt poques setmanes rescatat en vida enmig de la runa d'una casa del tot esfondrada a prop d'on hi ha en Jordi Armenteres, d'Osmaniye, però també casos a Síria on tot és molt més complicat. La Vanguardia du en portada la fotografia del rescat d'un nen, Mestres Farak, però també recull la història d'una criatura també siriana que encara estava unida pel cordó umbilical a sa mare, que va morir arran de la destrucció causada pel sisme. Només a Turquia les autoritats calculen que hi ha 13 milions i mig de persones damnificades, 13 milions i mig, en una àrea d'uns 450 quilòmetres, i creixen les veus que acusen el govern de Turquia de no estar preparat per fer front a aquesta catàstrofe. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va visitar ahir algunes de les zones afectades, admet cert caos les hores de després del terratrèmol, però assegura que ara l'ajut arribarà a tot arreu.
Totes les institucions de l'Estat estan ara mateix sobre el terreny rescatant a gent. És cert que el primer dia vam tenir alguns problemes, però després, a partir del segon dia, la situació ja està sota control.
Erdogan ha reaccionat d'aquesta manera a les crítiques de l'oposició, que també posen el crit al cel i l'acusen d'actuar de manera corrupta. Quan fa 5 anys va aplicar una amnistia a milions d'habitatges que no compartien els mínims de seguretat contra els terratrèmols. El govern de Recep Tayyip Erdogan va fer els ulls grossos amb aquestes edificacions a canvi de pagar un impost que li va permetre recaptar més de 4.000 milions d'euros. Ara Erdogan ha promès construir edificis a tor i a dret el pròxim any per allotjar tothom que ha perdut la casa. Es calcula que només a Turquia s'han esfondrat, només a Turquia, més de 6.000 edificis. Com dèiem, però, a Síria la situació és encara pitjor perquè gairebé no hi pot arribar ajut a causa de la guerra civil que hi manté el règim de Bashar al-Assad. En aquest sentit, les Nacions Unides han fet un crit d'alerta i han demanat enviar-hi efectius de rescat i ajuda humanitària urgent. El seu coordinador humanitari a Síria, el Mostafa Ben Layami, demana responsabilitat i deixar de banda els conflictes polítics.
Estem parlant de la nostra gent. Necessiten aquest suport ara i tot el que puguem fer ho hem de fer plegats i esperem que els assumptes polítics que surtin els puguem resoldre perquè ens deixin fer la nostra feina.
L'organització confia a poder entrar ajut humanitari a Síria a les pròximes hores. De moment, l'únic suport que tenen és la de les ONGs que treballen damunt del propi terreny. I segons explicava ahir el Món RQ, el cap de missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria, Andrés González, els subministraments només poden entrar per una via, una carretera al nord de Síria controlada per l'oposició i que ha quedat malmesa pels terratrèmols.
Las compañías aéreas no pueden volar a Siria. Tampoco tenemos electricidad, tampoco tenemos petróleo. Debido a estas restricciones, los equipos de rescate no pueden llegar. O sea, en los primeros días es esencial. O sea, los primeros 4 o 5 días, además con el frío que hace, si no se hace pronto, mucha gente morirá.
Segons Save the Children, fins a 1,5 milió de nenes i nens sirians poden estar afectats pels sismes. Per cert, la Unió Europea ja ha dit que hi destinarà 6 milions d'euros, 3 per Síria i 3 cap a Turquia. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut n'aportarà 3 més de manera immediat amb material sanitari. La Generalitat, per la seva banda, s'ofereix per enviar aquest ajut humanitari que pot fer falta les pròximes setmanes. És material sanitari d'una banda i efectius de protecció civil, bombers, forenses i equips per desenrunar el terreny. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, també diu que li volen comprar una part important de l'ajut allà mateix.
El que hem estat fent ara és, sobretot, recollir aquesta informació de les demandes i necessitats concretes per part de les autoritats locals. El que tenim per costum és recollir, en tot cas, o aportar fons econòmics i que puguem adquirir-los el més a prop possible de la zona de la catàstrofe per dinamitzar també les economies locals.
Ho va dir ahir després de reunir el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència, que integra una quinzena d'entitats dedicades a la cooperació. De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa la periodista i col·laboradora del Món RQ, Eva Comas.
La comunitat internacional ha de fer més i ho ha de fer més de pressa per ajudar a salvar el màxim número de vides. Els dies i les nits passen i, malauradament, cada vegada és més difícil que es trobin persones vives sota la runa. A les imatges corprenedores del sud de Turquia i del nord de Síria s'hi afegeix que sabem que el desastre té lloc sobre una població tremendament castigada. Moltes ciutats turques devastades pertanyen al Kurdistan, del tot oblidades pel règim d'Erdogan, que les ha ofegat amb males infraestructures. I pitjor és la situació de Síria, amb milions de desplaçats per la guerra que ja fa 10 anys que dura. Les ONGs que hi treballen diuen que ja abans del terratrèmol la població necessitava ajuda, però que aquesta ajuda no hi arribava perquè Brussel·les i Washington sancionaven el règim de l'Assad. Ara, aquestes mateixes sancions fan que no hi puguin ni arribar els equips de rescat. Occident, fa tard. Aquestes sancions ja s'haurien d'haver aixecat.
8 i 11 minuts... Enmig de la polèmica per la reforma de la llei del només sí és sí, atenció a l'enquesta sobre agressions sexuals que ha publicat el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Ho dèiem al davantal, 2 de cada 10 ciutadans de l'Estat consideren que obligar la parella a tenir sexe no hauria de ser delicte. L'estudi del CIS també indica que un 21% de les dones les han agredit en algun moment. El percentatge augmenta fins a doblar-se quan es pregunta a les més joves. Entre les noies d'entre 18 i 25 anys, un 40% diu que ha patit agressions sexuals. Des de Madrid, Arnau Mañé.
L'informe se centra en les agressions sexuals i fa diverses preguntes per veure com s'interpreten aquestes situacions. Segons l'estudi, la meitat dels espanyols creuen que fer suggeriments o comentaris sexuals a les dones no hauria de ser delicte i pràcticament un 30% consideren que fer un petó a la boca d'una dona sense el seu permís tampoc caldria castigar-se. De fet, atenció, un 10% dels enquestats opinen que tocar una dona sense el seu consentiment no hauria de ser delicte. Tot i això, la gran majoria perceben que en els últims 10 anys les desigualtats entre homes i dones s'han reduït. Per cert, tot i estar en plena polèmica per la llei del només sí és sí, l'enquesta del CIS no pregunta sobre les rebaixes agressors sexuals.
Això mentre el PSOE i Unides Podem intenten acostar les posicions enfrontades per la reforma d'aquesta llei. De fet, segons llegim avui El País, el PSOE ha encomanat les negociacions als ministres de Presidència i Hisenda, és a dir, Félix Bolaños i María Jesús Montero, respectivament, que parlaran amb els partits de la majoria actual. Per tant, no a la titular de Justícia, Pilar Llop, que dimarts va encendre els ànims dient que una violació és fàcil de demostrar amb ferides. Des d'Igualtat també intenten calmar les aigües. Per cert, hi ha una gran pregunta que es pot fer molta gent, que és Félix Bolaños, María Jesús Montero, Ione Belarra, Pilar Llop, Irene Montero. On està Yolanda Díaz? Ha estat desapareguda en combat amb aquesta història. Bueno, de fet, ahir Irene Montero va haver d'admetre que cal canviar ara el redactat de la llei, Arnau.
Sí, les negociacions per reformar la llei a hores d'ara ja és cosa dels partits, però evidentment els ministeris hi fiquen cullerada. Irene Montero, tot i creure que no és la solució, assumeix que cal canviar el text i facilitar que hi hagi acord. En parlava a Televisió Espanyola.
Estoy dispuesta a hacer frente a la ofensiva de la ley solo sí es sí y a ceder en cosas que pide el Partido Socialista para dar una respuesta unitaria. A todo menos a que el consentimiento deje de estar en el Código Penal en el centro y a que volvamos al modelo de la manada.
I el Ministeri de Justícia insisteix que és imprescindible reformar la llei del només sí és sí. La ministra Pilar Llop a Telecinco pressionava Podem.
Lo que hemos hecho es asumir la responsabilidad y hemos puesto esa solución encima de la mesa, pero desde luego desde el Ministerio de Justicia es la única solución técnica viable que hemos encontrado.
Tot i això, Llop admet ara que les penes proposades pels socialistes són similars a les que el PP va aprovar en l'última reforma.
Mentrestant, el Tribunal Suprem ha aplicat una nova rebaixa de pena en aplicació de la nova llei i en aquest cas ha reduït de 8 a 6 anys la condemna a un home que va agredir sexualment una menor de 12. En el seu moment ja van aplicar-li la pena més baixa i com que la nova norma ha reduït el càstig mínim per aquest delicte, el Tribunal Suprem ha fallat a favor de l'agressor i li ha retallat 2 anys la condemna. D'aquesta qüestió escoltem el comentari de la directora del 9C de RAC1, Anna Ballonesta.
Violar la teva parella? Lleig, però vaja, tampoc n'hi ha per tant. Home, no ho tornis a fer, que no està bé, però no cal passar-se. Anar a judici per això? Exagerada. M'imagino que això és el que deuen pensar el 20% dels enquestats que han respost que troben inacceptable, així textual, obligar la teva parella a mantenir relacions sexuals, encara que no ho vulgui, però que en canvi no consideren necessari que s'hagi de castigar. És un sí però no, immoral però no il·legal. Hi ha qui dirà que una cinquena part de la població és poc i que ens hem de fixar en el 76% que diuen que sí, que s'hauria de castigar per llei. Doncs mira, no, està molt bé i és el que hauria de ser, que la majoria de la població pensi que violar la teva parella no només és inacceptable, sinó que s'ha de poder condemnar qui ho faci. I sí, a casa el consentiment també ha de ser obligatori. Encara hi ha moltes dones que han de passar per aquest mal tràngol i si ja és prou difícil denunciar un desconegut, ara imagineu-vos el dilema d'haver de delatar la teva parella. I més quan un percentatge tan gran de la societat et dirà que callis perquè tampoc és tan greu. Exagerada.
A tot plegat, els Mossos investiguen com a feminicidi el crim d'una persona trans a qui van assassinar dimarts al barri del Poblenou de Barcelona. Els agents van detenir el suposat agressor, un home de 52 anys, després de trobar el cadàver de la seva parella al domicili. Els Mossos expliquen que la llei marca que si la víctima se sentia dona, encara que no hagués fet el trànsit de gènere, com és aquest cas, s'ha de tractar com a possible assassinat masclista. Ara bé, el diari Ara explica que el cas probablement no acabarà en un jutjat de violència contra la dona perquè la legislació espanyola només dona validesa a la documentació oficial i, esclar, en aquest cas, el DNI de la víctima encara no hi constava com a dona. Justament ahir a la tarda, el Senat va aprovar la nova llei trans que permetrà el trànsit de gènere a partir dels 14 anys sense cap informe mèdic o informe psicològic. El PP s'hi va oposar alertant que la llei tindria conseqüències indesitjables com la del només sí és sí. En parlava el senador del PP, Jaime de los Santos.
Con esta ley se ponen en peligro a las víctimas de violencia machista. Señora Montero, algo que me ha quedado claro que no les preocupa lo más mínimo cuando vemos las consecuencias de su ley de solo sí es sí.
El Senat també va aprovar la llei de l'avortament, la reforma, tant aquesta com la llei trans, encara hauran de passar pel Congrés dels Diputats per aconseguir el vistiplau definitiu. Per cert, avui el Congrés també debatrà la nova llei de benestar animal i a hores d'ara encara no és segur si el PSOE tindrà els suports necessaris per aprovar-la. El PP i Vox ja han dit que no hi donaran suport. I Podem i els socis habituals de Pedro Sánchez no aclareixen què fan. Denuncien que el PSOE no vulgui protegir els gossos de caça. Si finalment no tira endavant, serà la primera llei impulsada pel govern d'Espanya de coalició que cau en aquesta legislatura. I la justícia ha condemnat a 3 anys d'internament i a 4 anys més de llibertat vigilada els 4 joves de Vallirana, al Baix Llobregat, que van violar un company d'institut a Asperger després d'anys d'assetjar-lo amb insults, mofes i burles. El tribunal ha donat per provades les agressions que remunten quan la víctima, en Sergi, només tenia 13 anys. Segons la sentència, els 4 joves, que en aquell moment feien tercer d'ESO, a l'hora del pati van vexar i agredir sexualment la víctima, entre un i dos anys més petit que ells. El jutjat també els ha condemnat a pagar 65.000 euros d'indemnització a la víctima i conclou que l'escola on va passar l'any 2018, la Verge del Roser, és responsable civil subsidiària. 8 i 18 minuts, Alberto Núñez Feijóo va intentar treure del cap a l'economista Ramon Tamames la idea de presentar-se com a candidat a la moció de censura que prepara Vox. Segons el PP, l'exlíder del Partit Comunista va trucar Núñez Feijóo per explicar-li i que li va dir que no hi estava gens d'acord, que era una bestiesa i que si Ramon Tamames fos el seu pare no deixaria mai que es presentés. Tot i això no va aconseguir que l'economista, que ara té 89 anys, canviés d'opinió. En aquesta trucada Núñez Feijóo el va advertir de la duresa d'un debat d'aquest tipus al Congrés i li va arribar a preguntar si a la seva edat es veia capaç d'aguantar 12 hores de parlaments. Segons el PP, Ramon Tamames li va dir que no es moriria tranquil si no es presentava i li va demanar que li fes confiança. Tot i això, Núñez Feijóo tampoc es va moure ni un pam i li va acabar dient que ells mantindrien la seva decisió d'abstenir-se si finalment Vox acaba tirant endavant aquesta moció contra el president del govern d'Espanya. Per cert, que Begoña Villacís serà definitivament la candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Madrid, tot i que no va aconseguir els avals necessaris per les primàries. Els aspirants havien d'aconseguir 126 suports, però cap dels tres ho va aconseguir. Tot i això, Ciutadans l'ha anomenat alcaldable a Begoña Villacís de Madrid, perquè Villacís ha estat la que s'hi ha costat més. Són les 8 i 19 minuts. A aquesta hora hem de continuar amb altres temes de l'actualitat, vinculat, per exemple, amb una notícia que ens hem assabentat també aquestes últimes hores, unes dades que són... Déu-n'hi-do. A Catalunya s'ha disparat l'ús d'armes blanques. Concretament, durant els últims 3 anys, els delictes amb navalles o matxets han augmentat gairebé el doble, un 50% és més. Només l'any passat, el 2022, els Mossos en van confiscar 5 cada dia, 5 diàries. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Interior ha decidit posar fil a l'agulla per aturar-ne l'auge. Per això els Mossos d'Esquadra han posat en marxa l'anomenat Pla d'Aga, que preveu incrementar la presència al carrer i els controls, especialment en entorns d'oci nocturn i als carrers amb molta concentració de gent. I també que algunes patrulles del cos incorporaran detectors metàl·lics, informa Marc Segués.
Les denúncies per armes blanques han pujat un 60% en 3 anys. Tot i que aquest tipus de delictes només representen un 0,32% del total, els Mossos admeten que és un problema creixent on volen posar fre. Els agents faran més controls i batudes de locals d'oci nocturn i inspeccionaran si la seguretat privada és l'adequada. També recomanaran als ajuntaments que instal·lin càmeres i millorin l'enllumenat als carrers de més risc. El conseller Elena explica les causes de l'augment de les denúncies.
Com deia, en part per la major activitat policial, però també objectivament doncs, hi ha més... més tinència i ús, i per tant el que hem de fer és reaccionar. Aleshores, davant d'aquest fet, quan estem parlant de que és el 0,3% dels delictes, no podem parlar d'aquesta cultura. No hi ha una cultura a la nostra societat a la navalla.
Els tipus de delictes més freqüents són les amenaces, les lesions i maltractaments en l'àmbit de la llar, com robatoris amb violència. Tot i això, des del cos expliquen que en la majoria de casos l'arma té un ús purament intimidatori.
De tot plegat, escoltem el comentari que assigna la redactora del diari El País i col·laboradora del Món a RAC1, Rebeca Carranco.
Les dades fredes, sobretot si estan relacionades amb la seguretat, només generen incomprensió. Ahir la consellera de l'Interior va explicar que han augmentat un 44% els delictes comesos amb navalla a Catalunya. Per què passa? Quin és el perfil de qui fa servir aquestes armes? Des de quan està passant? Sense aquestes respostes es dispara una cosa tan delicada i subjectiva com la sensació d'inseguretat. Només cal veure el baròmetre de la ciutat, on la gent diu estar més preocupada perquè li roben el Raval que per poder llogar un pis. Sortir, admetre el problema i anunciar un pla d'acció és valent, però fer-ho sense una explicació deixa un buit que altres ompliran encantats. I més si es tracta de la seguretat. Un material explosiu perfecte per tirar-se encara a les properes eleccions municipals. Les xifres nues, a seques, no expliquen res. Només alimenten aquesta alarma pesada i insistent on vivim instal·lats des de fa temps.
Una persona va morir dilluns i va haver 3 ferits greus en una topada frontal a l'autopista del Maresme, a l'altura de Calella. Les primeres investigacions apunten que un dels cotxes va fer un gir brusc per esquivar un porc senglar que hi havia a la carretera. És un tipus d'accident cada cop més habitual. Segons un informe dels Mossos, que us avançava el Via Lliure de RAC1, en 3 de cada 10 sinistres hi ha animals involucrats. L'any passat hi va haver 5.500 accidents d'aquest tipus, 15 diaris. Per això a les comarques del Pirineu i de Ponent, els agents rurals estan enllestint una prova pilot per intentar reduir els xocs amb fauna salvatge. S'aplicarà a 8 punts de la xarxa viària i, si va bé, s'estendrà a la resta de Catalunya. Karen Alfonso.
L'àrea regional Lleida del cos d'agents rurals ha fet un estudi d'aquests 8 punts on es registren el major nombre d'accidents per veure les mesures que s'hi han d'aplicar. Algunes d'elles seran gàbies trampa, més senyals, dispositius dissuasius, modificació de tanques, adequar passos de fauna o mesures agronòmiques. En parla el cap dels agents rurals a Lleida, Llorenç Ricou.
En aquest punt d'aquí el que es demana que infraestructures allargui la bionda, l'allargui amb doble rail fins aquí davant una caseta per evitar que els animals crucen per aquesta zona.
Un cop les propostes estiguin implementades es farà un seguiment i si resulten efectives s'aplicarà a la resta de Catalunya. Està previst que en un any hi hagi els primers resultats d'aquesta prova pilot.
8 i 23 minuts. Aviam, aquest és un dels temes del dia, sens dubte. Atenció si sou usuaris de Netflix. Els que esteu al cotxe, pugeu el volum del cotxe. Els que esteu a casa, pugeu el volum de la ràdio. No, el volum del cotxe no, pugeu el volum de la ràdio del cotxe, el volum de la ràdio de casa, del transistor, perquè d'aquí a menys d'una hora, que a punt quart de 10 us passarem per la traductora les noves condicions d'ús de la plataforma que avui entren en vigor i que bàsicament afecten els que tenim comptes compartits. Atenció, perquè Netflix fa encara més gros l'embolic i anuncia que a partir d'avui mateix tothom que vulgui continuar compartint el compte amb gent que viu fora de casa haurà de pagar més. En un comunicat, Netflix diu ara que els usuaris podran afegir subcomptes a la subscripció, 2 com a màxim, i s'hauran de pagar 5,99 € extres per cadascun. Ara bé, això només ho podran fer els que tinguin una de les dues tarifes més cares que ofereix Netflix. L'estàndard, si pagueu 12,99 € o la Premium, que si pagueu 17,99 €. Els usuaris d'aquestes tarifes, repetim, l'estàndard o la Premium, hi podran afegir un o dos subcomptes perquè es puguin fer servir fora de casa pagant 5,99 € extres per cadascun. Però això no és tot. A partir d'ara, cada subscriptor de Netflix haurà d'establir una ubicació principal del compte, vinculant-la amb una xarxa Wi-Fi, i totes les persones que hi estiguin connectades podran utilitzar la plataforma. A més, els usuaris també podran accedir a una pàgina anomenada Gestionar l'accés i els dispositius que els permetrà controlar qui fa servir el seu compte. Què passa si estic de viatge o si em vull connectar al meu compte fora de casa? Doncs, segons explica Netflix avui, això es podrà fer sense problemes. Ara bé, de moment no aclareixen com. I ja no parlen d'enviar codis de verificació com sí que feia fa uns dies. I pels que decideixin crear-se un compte propi, ara que ja no es poden compartir, la plataforma també permetrà traslladar el perfil que tinguin actualment a una subscripció nova perquè no perdin la seva llista o les recomanacions personalitzades. Tot plegat, segons Netflix, perquè hi ha 100 milions de llars que comparteixen compte i això fa que puguin invertir menys en sèries i pel·lícules. Hem demanat a Netflix un portaveu per fer un consultori i resoldre dubtes i preguntes en directe, però ens han dit que no podrà ser, però en canvi en Sergi Embudio hi ha parlat, ha pogut resoldre tots els dubtes amb Netflix i ens ho explicarà a poc i amb bona lletra a partir, com dèiem, de que comenci la tertúlia un quart d'hora aproximadament aquí al món a RAC1. Si sou dels que feu cas de les ressenyes dels restaurants que hi ha a internet, heu de llegir l'article d'avui del Quim Monzó a La Vanguardia. El Monzó explica que tip de veure ressenyes ridícules de locals es va decidir escriure'n una ell mateix. Local petit i acollidor, escriu. Famós per la seva excel·lent truita de patates, però també tenen un sushi de primera i una insuperable pizza con espagueti a quatre formaggi. I tornaré, conclou. El local en qüestió, evidentment, no hem preparat mai cap d'aquests plats, però ningú s'ha queixat que la ressenya fos falsa. Quim Monzó se'n fa creus que la gent se'n passi les collonades, diu que suposats clients escriuen sobre els restaurants i recorda que un seguit de males crítiques, encara que siguin mentida, pot arruïnar un local. I té tota la raó, Quim Monzó. Abans, diu, els restaurants es guanyaven la reputació a partir de les valoracions de crítics de prestigi. Ara, les crítiques les fan palatrecos que no sabrien diferenciar un ou poché d'un marrón glacé. Vuit i 27 minuts. L'endemà de retirar les mascaretes del transport públic, l'hospital més gran de Catalunya, el Vall d'Hebron, ja no té cap pacient, cap, a l'UCI per Covid. Gairebé 3 anys després de l'esclat de la pandèmia del coronavirus, l'hospital de la Vall d'Hebron ha atès fins a 1.638 pacients a cures intensives al llarg de tot aquest temps. Ara no en té cap, ni un, zero. De fet, si reculem fins al 6 de març del 2020, fa 3 anys, la Vall d'Hebron va arribar a tenir 170 pacients a la UCI, coincidint amb el punt àlgid de la primera onada. Corroborant aquestes dades, durant l'última setmana les UCIs han batut dos històrics. Des que va començar la pandèmia del coronavirus, el 4 de gener hi havia 7 pacients crítics per Covid i l'endemà 8. I una conseqüència directa d'aquesta millora de la pandèmia del coronavirus que us pot explicar a aquesta hora, RAC 1 a les 8 i 28 minuts, 9 de cada 10 empreses que fabricaven mascaretes a Espanya durant la pandèmia del coronavirus ja han tancat on han deixat de fabricar. La millora de la situació pandèmica ha fet caure en picat la venda de mascaretes i moltes, tal com van obrir, han decidit tancar encara no 3 anys després. Ho assegura RAC1, la principal associació que les agrupa, que és la UESP. El seu president, Francisco Sánchez, denuncia que el govern espanyol ha perdut una oportunitat d'or per consolidar una indústria que podria ser clarament estratègica, diu.
¿Habrá alguna empresa que podrá ganarse la vida haciendo mascarilla? Alguna, no se va a vaticinar cuántas, serán pocas. La pena es que no será suficiente para proteger a la población en una posible situación de pandemia. Y se ha perdido una oportunidad maravillosa de no depender del sudeste asiático para esto.
Abans de la pandèmia del coronavirus hi havia entre 2 i 3 empreses a Espanya que feien mascaretes. Durant la pandèmia d'aquest coronavirus se'n van construir com a xurros i n'hi van a coexistir un centenar. Ara, actualment, en queden menys de 10 produint a Espanya. Informa Montse Martí.
Les xifres són demolidores. Durant la pandèmia, el conjunt de l'Estat es van arribar a fabricar 170 milions de mascaretes quirúrgiques al mes. Actualment, no s'arriba ni als 10 milions. Una caiguda de producció que ha obligat a acomiadar treballadors. El sector ha passat de donar feina a unes 700 persones a menys de 100. El president d'OESP, Francisco Sánchez, denuncia que l'administració no fa costat a aquesta indústria perquè compra a la Xina per abastir de mascaretes hospitals i centres sanitaris.
Esos valores que nos definen como europeos, la administración pública no los está considerando en absoluto a la hora de comprar. Y nos vanagloriamos, ¿no? De, oye, se sube el salario, en fin, hay planes de... Genial. Pero a la hora de comprar la administración se olvida de todo eso y lo único que considera es el precio.
D'entre les que sobreviuen ja la catalana Palens, una de les principals en la fabricació de mascaretes FFP2, el seu fundador, Òscar Palència, explica a Tarracú que han mantingut la seva producció perquè han aconseguit orientar les vendes a farmàcies i hospitals.
Ens hem quedat amb una producció diària d'una mitja d'unes entre 8.000 i 12.000 mascaretes. Nosaltres feia mesos que pensàvem que deixaríem de fabricar, però no ha sigut així, seguim fabricant.
El cas de Palens és curiós. Abans de la pandèmia fabricava ulleres pel sector òptic. A l'inici de la pandèmia va comprar ràpidament màquines per fer mascaretes com a projecte de temps limitat. No esperaven fabricar-ne encara avui.
Això pel que fa al coronavirus, però ahir us explicàvem aquí al Món a RAC1 l'alerta sobre la grip aviària, el tipus H5N1, que pot passar d'aus a persones. Doncs bé, els experts diuen que ara per ara no ens hem de preocupar gens ni mica, però que cal estar amatents perquè no hi hagi un contagi humà sostingut. Ho explicava ahir al Món a RAC1 el catedràtic en farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, el doctor Daniel Prieto Lambra.
El que ens preocuparà, el que ens farà saltar alarmes és si, esperem que no sigui així, seria si hi hagués contagi entre humans, no? Si hi ha contagi entre animals i humans, això és... És una desgràcia i és un virus que efectivament, tot i que tenim poques dades, sembla que la seva mortalitat és alta, però el que ens faria soltar totes les alarmes, com ja hem après tota la població amb el tema de la Covid, és si hi hagués transmissió entre humans, no? I això de moment no ho hem observat.
Daniel Prieto Lambra recomana que qualsevol persona que es trobi a ous mortes no les toqui i n'informi les autoritats sanitàries. 8:32 minuts, l'advocat de Gerard Piqué, Ramon Tamborero, explica avui a la Contra de La Vanguardia que l'exfutbolista i la seva exparella, la cantant Shakira, han demostrat molta intel·ligència amb la seva separació. En una entrevista que li fa el Víctor Amela, per la Contra, aquest especialista en dret de família elogia el paper de Gerard Piqué i de Shakira en les negociacions. Destaca especialment l'esforç de tots dos perquè els fills no en fossin protagonistes i descarta qualsevol conflicte relacionat amb els diners. Igualment, l'advocat Ramon Tamborero parla de 7 mesos de converses i d'una reunió decisiva de 13 hores, 13, per arribar a un acord. De fet, Tamborero defensa que en qualsevol divorci val més un mal pacte que una bona sentència. 8:32 minuts. Israel considera lamentable i penós que l'Ajuntament de Barcelona hagi suspès temporalment les relacions que tenien i l'agermanament amb la ciutat de Tel Aviv, una decisió que tampoc ha agradat al PSC, Junts per Catalunya, Ciutadans i el PP, que també han girat l'esquena a Ada Colau. L'alcaldessa, però, argumenta que trenca amb Israel perquè, diu, vulnera drets humans amb l'ocupació de Palestina.
S'ha de trencar aquest silenci, s'ha de trencar aquesta normalització d'una cosa que no és normal, que és que un estat violi sistemàticament tots els dictàmens de Nacions Unides, i com que nosaltres creiem en les eines diplomàtiques internacionals, doncs des d'aquesta convicció entenem que cal fer un gest contundent, precisament per convidar a treballar per la pau.
Ada Colau va prendre la decisió després de reunir-se amb una delegació d'entitats pro-palestines que havien recollit unes 4.000 firmes per demanar que l'Ajuntament trenqués els llaços amb Israel. Tot plegat es vehicularà a través d'un decret d'alcaldia i no està previst que es voti al ple, on l'alcaldessa es quedaria clarament en minoria amb aquesta decisió presa. Laia Framis.
Ada Colau ha comunicat per carta al president israelià Benjamin Netanyahu que pren aquesta decisió com a repulsa a la política de persecució i d'apartheid que creu que aplica Tel Aviv contra el poble palestí. Deixa clar, però, que és una protesta contra el govern israelià i no contra el poble o la religió d'aquest país. En un fil de piulades en català, el portaveu del Ministeri d'Exteriors israelià li ha contestat que tot plegat és lamentable i penós i li etziba també que no aconseguirà fer malbé les relacions entre les dues ciutats. Lior Hayat assegura que la decisió de l'alcaldessa va en contra de l'opinió de la majoria dels barcelonins i del ple municipal. A través d'un comunicat, la comunitat israelita de Barcelona i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya ho titllen d'antisemitisme sofisticat. Barcelona i Tel Aviv estan agermanades des del 1998.
De moment, els socialistes, socis d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, creuen que trencar les relacions és gravíssim, acusen l'alcaldessa d'actuar de manera unilateral i anuncien una moció per revocar-ho, deia la tinent d'alcaldia i presidenta del grup municipal socialista, Laia Bonet.
Considerem que és un gravíssim error la decisió unilateral de l'alcaldessa, perquè Barcelona no trenca. Barcelona suma, ho ha fet sempre i ho sabrà seguir fent. I la veritat és que creiem que la situació és molt greu.
L'únic partit que de moment no ha dit ni asa ni bèstia en aquesta polèmica és Esquerra Republicana. La policia espanyola ha detingut 6 militants de l'organització juvenil Arran, vinculada a la CUP, al Pla de Lleida. Segons han explicat fons de la policia, el diari Ara els acusen, entre d'altres, de pertinença a grup criminal i de danys amb incendis, furt i ultratge a la bandera d'Espanya, tot plegat per diverses accions reivindicatives per aquest col·lectiu, com el sabotatge d'una benzinera, la crema d'un exemplar de la Constitució al costat d'una bandera d'Espanya o per haver tallat l'any passat les vies del tren del TGV de Barcelona a Madrid. El cas, que està sota secret de sumari, el dirigeix el jutjat d'instrucció número 4 de Lleida i és previst que els detinguts declarin davant del jutge entre avui i demà. Alerta Solidària ha convocat una concentració de suport a partir de les 10 del matí als jutjats de la ciutat. 8 i 36 minuts, us ho avança RAC 1. Junts per Catalunya ha omplert 6 autobusos arreu del país per donar suport a Laura Borràs a l'inici del judici de presumpta corrupció pel fraccionament de contractes quan era al capdavant de la institució de les lletres. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha citat per demà al matí per donar el tret de sortida d'aquest judici. A més del desplegament que ha organitzat el seu partit, també hi aniran membres de l'ANC. Sílvia Solanes.
Han convocat a 2:15 del matí a les portes del TSJ per donar suport a Borràs el dia que engega el seu judici. Junts s'ha mogut perquè hi hagi el màxim de gent possible i arribaran autocars a Barcelona de diversos punts del país, de l'Ebre, Lleida o Terrassa, entre d'altres. Al marge del partit, l'assemblea també li farà costat. La seva presidenta, Dolors Feliu, ha explicat a RAC1 que no se'n fien ni un pèl de la justícia espanyola, més enllà del motiu pel qual la investiguin.
No podem donar confiança a la justícia espanyola. Ja hem vist que quan es tracta d'atacar independentistes o d'anar contra independentistes, doncs s'hi val tot, i més ho diuen, la nostra finalitat és la unitat d'Espanya. Aquests judicis contra persones assenyalades del món independentista no ens en podem refiar.
Feliu també considera que Esquerra sembla que no sigui conscient de la cúpula judicial. És que republicans i copaires no hi seran perquè entenen que el cas no té res a veure amb el procés. Òmnium encara no ha dit si serà o no acompanyant Laura Borràs.
I per cert, Jordi Pujol creu que Catalunya torna a estar en perill, però diu que no està tot perdut. L'expresident va reaparèixer ahir en una xerrada, després de l'ictus que va patir al setembre, per presentar una nova edició del seu primer llibre, el que va escriure quan el van empresonar a principis dels anys 60. Jordi Pujol va fer una crida a fer un esforç per recuperar la força del país i que tots els catalans s'hi sentin inclosos. Marc Poyato.
La llibreria Ona de Pau Claris a Barcelona es va omplir de gom a gom ahir al vespre per escoltar les paraules de Jordi Pujol, que presentava una nova edició ampliada del seu llibre Des dels turons a l'altra banda del riu. Jordi Pujol va parlar amb força fluidesa, seguint un guió escrit, tot i que en alguns moments perdia el fil. De fet, ell mateix va reconèixer que està una mica despistat. L'expresident de la Generalitat diu que la Catalunya actual està perdent força.
Fer entendre que la força de Catalunya, que s'ha anat recuperant, però ara torna a estar en perill, diguem-ne, de ser pressionada en un sentit negatiu. Això ens obliga a una recuperació.
Però encoratja a seguir lluitant.
Jo noto que el país està viu. El país està viu. I això ens ha de donar amb la molta esperança.
Pujol estava acompanyat d'alguns dels seus fills, de l'expresident Artur Mas, els consellers Carles Campuzano i Joaquim Nadal, l'exdiputat al Congrés Miquel Roca i moltes altres cares conegudes.
I atenció a aquest cas d'exorcisme que llegim al País. A Linares, a Jaén, la Policia Nacional ha detingut els pares i l'exsogra d'una noia després d'haver-la retingut durant 22 dies amb l'objectiu d'expulsar-li el dimoni del cos. Segons explica la víctima, de 27 anys li deien que tenia el mal dins seu i que li havien de treure. El mal, diu, era el fet que s'hagués separat de la seva parella, fill d'un dels segrestadors. Els agents van rebre l'alerta el 23 de gener per un possible cas de violència de gènere. Un cop arribats al lloc, el que el van obrir la porta un home i una dona que negaven que passés res a l'interior. Tot i això, només d'entrar a l'habitatge, els agents van veure un tercer home retenint la noia, tapant-li la boca i agafant-la pels canells. Els tres arrestats han quedat en llibertat en càrrecs després d'haver passat a disposició judicial. I d'aquí un instant parlarem d'aquest exercici solidari meravellós que fem entre RAC1 i Torrons Vicenç, que és una meravella i que sigui per molts anys. I parlarem de teatre, i parlarem de lloguers, i parlarem d'esports. Digue'ns moments.
Hola, sóc el teu jo del futur. I mira el que tinc.
Quin cotxe!
Doncs he aconseguit gràcies a tu.
Hi ha decisions de les quals no et penediràs mai. Aconsegueix ara el teu Opel Corsa o Opel Crossland amb un finançament increïble, lliurament immediat i 4 anys de garantia. El teu jo del futur t'ho agrairà. Troba la Opel Ponès.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside-diy.com. Tu pots. Parkside.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Nena, amb tu totes les llunes són llunes de mel.
Però què dius ara tu de la lluna, Josep Maria? Si són les 8 del matí.
Amb el cupó diari de Sant Valentí de l'11, totes les llunes seran llunes de mel, perquè podràs guanyar 500.000 euros. I si entres abans del 14 de febrer a cuponespecial.es, podràs aconseguir targeta regal per viatjar i gaudir. Cupó diari de Sant Valentí de l'11.
Bases dipositades davant de notari. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Puntués-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
RAC 1.
De febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som u.
Últim que acabem d'escoltar, la ràdio cap per avall dilluns que ve, a partir de les 9 del matí. Homenatge a la ràdio. i a partir de la una, i a partir de la una sorpresa, de la una a la matinada, a la una al migdia també, però a partir de la una a la matinada, jo, com serà? No sé. Bueno, a partir de les nou... Val, aquí, és que m'ho estic fent a sobre. Rècord, mira, que parlàvem de RAC1, rècord de recaptació del torró solidari de RAC1 i de Torrons Vicenç. Aquesta campanya de Nadal han estat 289.644 euros. D'aquesta manera, el total des del 2015, que ens vam ajuntar des, amb RAC1 i, des de RAC1 amb Torrons Vicenç, quan es va fer la primera edició del torró solidari, el total del que hem recaptat és d'1.787.503 euros. 1.787.503 euros. Els diners, recordem-ho, van destinats a la investigació de malalties infantils minoritàries de l'Hospital Sant Joan de Déu. El lliurament del taló d'aquest any es va fer ahir a l'Islàndia amb l'Albert Om, i tant l'hospital com Torrons Vicenç van avançar dues novetats importants. D'una banda, que l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha unit amb 24 hospitals més de Catalunya i d'Espanya per tirar endavant el projecte Úniques, que permetrà treballar en xarxa per tenir més força a l'hora de poder diagnosticar aquestes malalties minoritàries i reduir el temps d'espera. Ho va explicar aquí a RAC1 ahir el gerent de l'hospital, Manel del Castillo.
Els malalts que tenen un problema d'aquest tipus normalment tarden 4 anys en tenir un diagnòstic. Nosaltres volem arribar a un any. Tenim un projecte que li diem Úniques, que és un projecte que ara mateix estan involucrats 25 hospitals a tot l'estat, que en el fons ha començat gràcies a aquests diners de Torrons Vicenç. Perquè això és aquell diner llavor que fa que creixi un projecte, i això necessita recolzament social, però sobretot necessita també diners.
El propietari de Torrons Vicenç, l'Àngel Velasco, va confirmar que l'any vinent, a la barra de praliné d'avellanes amb taronja i el cremós d'ametlla amb cookies, se'n sumarà una tercera barra solidària.
N'hi ha moltes famílies que compren les dues tauletes per col·laborar, no? I estic segur que si tenim tres, compraran tres tauletes per col·laborar i podrem ser més atractius.
Val. I el gust, ja el tens clar quin torró serà? O com anirà això?
Vull parlar-lo amb el Jaume, a veure com ho fem.
El Jaume és el Jaume Peral, el director de RAC1, que va marcar un doble objectiu, doncs, per la pròxima edició d'aquest pròxim Nadal.
Un seria aconseguir la xifra total i superar els 2 milions d'euros,
ara
que,
estem,
no, és poc, que
ara,
no és poca cosa.
Ara estem a 1.787.000 euros, per tant, amb 213.000 euros seríem a 2 milions d'euros en total d'aquests anys.
I després que la recaptació de cara a la propera edició hauria de superar els 300.000 euros, que seria un altre repte.
L'increment anual de recaptació s'ha aconseguit, a més, sense pujar el preu de la barra de torró, recordeu que és de 7 euros. Tres quarts tocats de nou, la treballadora d'una empresa que reclamava deutes per Endesa assegura que amenaçar per telèfon les persones que no pagaven era una pràctica habitual. En el judici on està acusada de coaccions, estafa i usurpació de funcions, va assegurar que seguia ordres dels seus superiors i que tot estava perfectament organitzat. Benet Iñigo.
La treballadora de DPS Consulting va carregar amb força contra els directius de la companyia. Va explicar que feien dos tipus de trucada, la que es feia de bones maneres per arribar a un acord i cobrar el deute, i les que anomenaven especials. Aquestes no les gravaven, de manera que si algú preguntava pels seus mètodes, només ensenyaven les correctes. A més, es feien des de números ocults i canviaven els telèfons cada cert temps, i les instruccions era que en aquests casos el telèfon traies fum. El guió que havien de seguir era fer-se passar per funcionaris del jutjat i atemorir el deutor dient que li tallarien el subministrament i els ho embargarien tot, i va afegir que si aconseguien cobrar amb aquest mètode, els pagaven un plus en negre. Una declaració contundent contra els altres dos acusats, que en canvi van negar-ho tot i van acusar la treballadora d'anar per lliure i de fer un tipus de trucada inacceptable. Unes acusacions creuades mentre la dona que ho va denunciar i la fiscalia menjaven crispetes. Els demanen entre 2 anys i 4 anys i 9 mesos de presó cadascú. La jutgessa ara ja pot dictar sentència.
8:48 minuts, la llei que va limitar els lloguers a Catalunya, que va estar vigent des de finals del 2020 fins a mitjans del 2022, va fer que s'apugés el preu dels pisos més barats de tot Catalunya. És el que assegura un estudi del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, que publica La Vanguardia avui, i que no té en compte dades de la capital. Amb la normativa que el Tribunal Constitucional va acabar tombant, qui en va sortir més beneficiat van ser les famílies amb renda més alta. Segons l'informe, la renda dels pisos més barats va pujar de mitjana gairebé un 13% perquè els propietaris van tendir a acostar-se al màxim possible al preu de referència que marcava la llei. En canvi, el preu dels pisos més cars sí que va baixar, tot i que ho va fer principalment perquè els propietaris d'aquests immobles més luxosos van optar per treure'ls del mercat residencial residencial i convertir-los en pisos de lloguer turístic. Tot plegat va fer que l'oferta reduís un 10% en general i un 36% en el cas dels pisos més cars. I encara sobre habitatge, les comunitats de veïns no podran reclamar el desnonament de pisos ocupats. El Parlament ha donat llum verda a la nova llei sobre ocupacions, però ha limitat als ajuntaments i administracions la potestat de demanar els desallotjaments. La norma ha tirat endavant gràcies als vots de Junts, el PSC, Ciutadans i Esquerra Republicana. Adrià Santasusagna.
Finalment, Esquerra ha decidit entrar en la negociació de la llei per intentar rebaixar-la i ha aconseguit treure que els veïns tinguin el poder de demanar un desnonament. Només ho podran fer els ajuntaments o administracions competents com la Generalitat i en casos molt concrets. El pis ocupat ha de ser d'un gran tenidor, que aquest no respongui als requeriments i que els seus ocupants provoquin una alteració de la convivència acreditada o bé per la policia o bé pel municipi. Marta Madrenes, de Junts, celebra la llei, mentre que Pau Morales, d'Esquerra, rufa el nas.
Aquests grans tenidors que es desentenen absolutament de les seves obligacions envers aquesta funció social de l'habitatge tinguin una conseqüència.
Hem fet un esforç per evitar amb els majors. Veurem quin és el seu recorregut.
La CUP i els comuns creuen que la llei és un error i que no aconseguirà res de res. En parla amb Montserrat Vinyets i Susana Segovia.
Per què posar el focus en aquells que es veuen forçats a ocupar?
Un efecte que serà pràcticament zero. I això també ho saben.
La llei també permetrà que els ajuntaments, un cop s'hagi fet el desnonament, tinguin la propietat del pis durant 7 anys per destinar-lo a habitatge social.
10 minuts i les 9 del matí. Recordeu que d'aquí a aproximadament 20 minuts, aquí al Món RAC1, parlarem d'una de les decisions que afecta a més gent en aquests moments al país, que és la decisió dels canvis que aporta Netflix a la seva plataforma de pagament per tots els subscriptors. Recordeu que aquestes novetats s'aplicaran des d'avui. És un merder important, un aldarull important, un batibull important, i avui, a partir d'un quart de 10 aproximadament, a la tertúlia que avui compartirem amb en Joan Julivert, amb la Neus Tomàs, el Vicent Sánchez i en Josep Martí, en parlarem aquí al Món a RAC1, perquè tingueu clar, els que tingueu la possibilitat de compartir pantalles, quan us costarà de més compartir pantalles, perquè a més totes hauran d'anar destinades per no pagar a un mateix wifi, com no tothom... Bueno, és un galimatí, és important, que avui intentarem resoldre d'aquí una estona aquí al Món a RAC1, a la tertúlia. En sèries, ara que parlàvem de pantalles, avui arriba precisament a Netflix la primera part de la quarta temporada de You.
I would do anything for you.
Són 5 capítols que continuaran el dia 9 de març en 5 episodis més. Després d'un salt temporal, aquesta nova temporada arrenca amb l'acusador Joe Goldberg, interpretat per Penn Badgley, mudant-se a Londres per fugir del seu passat. You és una de les sèries que té més èxit a Netflix. A banda, també s'estrena la novena i última temporada de The Flash a HBO Max.
You have been through a lot in 9 years.
La sèrie basada en el superheroi de DC torna després de l'aturada per la pandèmia del coronavirus. En els nous capítols, els membres de l'equip Flash hauran de lluitar per salvar el món de la realitat del mirall. La plataforma HBO Max estrenarà un nou episodi cada divendres. En cinema, Disney ha anunciat noves seqüeles d'algunes de les seves pel·lícules més famoses. Atenció, per una banda, en Buzz Lightyear i en Woody tornen a la gran pantalla amb Toy Story 5. Ai, i a banda també seguirem les aventures de la princesa Anna i Elsa a Frozen 3. Let it go, let it go. Són una mica per les criatures que van al cotxe. I també hi haurà una segona part de Zootrópolis, la famosa ciutat habitada només per mamífers. Tot plegat ho ha anunciat Disney en un acte pels seus accionistes en què també ha anunciat que farà fora 7.000 treballadors, gairebé el 4% de la plantilla, per fer front a les pèrdues que està tenint la companyia. I encara en Disney, l'empresa nord-americana ha decidit això, que reduirà 5.500 milions en despeses i intentarà fer el negoci més rendible. Sigui com sigui, totes aquestes estrenes no tenen data. El que sí que en té és la temporada final de l'exitosa The Blacklist. Why I'm here.
one man. His name is Ronco Zamani.
A Catalunya aquesta desena temporada es podrà veure Pomor per Movistar Plus a partir del 27 de febrer. La sèrie que protagonitza James Spader explica la història d'un criminal multimilionari que col·labora amb l'FBI per perseguir els terroristes més perillosos. I encara parlant de pantalles, Netflix prepara una pel·lícula sobre la desastrosa entrevista que va fer el príncep Andreu a la BBC en fer-se pública la seva relació amb Jeffrey Epstein.
We now know that he was and had been procuring young girls for sex trafficking.
We now know that. At the time, there was no indication.
Aquest és un fragment de la conversa que es va emetre fa 8 anys, en el qual el fill de la reina Elisabet II va escandalitzar l'opinió pública anglesa en la seva resposta sobre Epstein. De fet, hi ha politòlegs que asseguren que aquesta entrevista va ser el detonant perquè la corona l'apartés a la vida pública. Doncs bé, Netflix convertirà aquesta història en una pel·lícula que es titularà Scoop i posarà el focus en la tasca periodística que va fer possible aquesta entrevista. Per cert, que l'encarregada de donar vida a l'entrevistadora serà Gillian Anderson, qui ja va interpretar Margaret Thatcher en una altra ficció sobre la monarquia anglesa de Netflix, la popularíssima The Crown. 5 minuts i les 9 del matí. Joel Joan prepara la segona part de la comèdia Escape Room. Ho va avançar ahir aquí al Món a RAC1. El director català confirma que ja està treballant en el text amb l'Hèctor Claramunt, que recuperarà els 4 personatges originals i que estrenaran a finals d'any en una sala de Barcelona.
Escrivint Escape Room 2.
En sèrio?
En sèrio, et dono la primícia, sí,
Escape
sí.
Escape Room 2, feu?
Escape Room 2. Tenim data d'estrena el desembre del 23. O sigui, no tenim obra, ja tenim data d'estrena, una mica com el Joan. Oh. El càsting serem els mateixos que...
Els mateixos,
que
eh?
Els mateixos personatges, sí, sí. Perquè la gràcia de veure una segona part d'una obra és una mica és trobar-te aquells mateixos personatges uns anys més tard i tornar-los a ficar en un Escape Room.
Joel Joan, que actualment està dirigint la comèdia Júnior amb en Joan Pera al Teatre Condal de Barcelona, va confessar que recuperar la història d'Escape Room és tot un repte perquè acabava de manera molt sobtada. I ahir, en el teatre també, Barcelona va acollir el retorn de Jordi Galceran després d'una dècada sense estrenar cap text nou. Aquesta és l'ovació que va seguir ahir l'estrena de Fitzroy al Teatre Borràs, una comèdia al més pur estil Jordi Galceran que explica la història de 4 escaladores que estan a punt d'enfrontar-se a una de les parets més complicades de la Patagònia. Una estrena molt esperada que va plegar bona part del sector de la cultura del país. També hi era la Maria Cusó.
Seria un joc de paraules fàcil dir que Jordi Galceran ha fet el cim amb Fitzroy. Ell és autor d'alguna de les comèdies més aplaudides dels últims anys, com el Mètode Groholm o el Crèdit. I malgrat que Fitzroy proposa un exercici molt diferent a l'espectador, sí que demostra que Galceran coneix les fórmules de teatre com pocs. A Fitzroy, Galceran ens presenta 4 dones fortes i decidides que tenen un objectiu comú: escalar una de les parets més difícils del món per una ruta que mai ha assolit cap dona. I la situa en un lloc de pas, una roca de pocs metres quadrats on s'esperen per començar l'última ascensió. Això suposa un repte teatral que sota la direcció de Sergi Balbel es converteix en joc i que amb les interpretacions de Míriam Iscle, Sílvia Bel, Sara Espígol i Natàlia Sánchez, que fa gala d'un català impecable, sembla bufar i fer ampolles. El públic del Borràs ahir, entre el qual es comptaven moltes cares conegudes del teatre català, va riure i aplaudir aquesta comèdia on cada moviment està pensat per no caure al buit. Esperem que no calguin 10 anys més per tenir un nou text de Galceran. Mentrestant, es podrà veure Fitzroy al Teatre Borràs i divendres, 100 oients del Versió RAC1 podran veure de prop aquesta escalada històrica.
Amb música avui s'obre la prevenda per aconseguir entrades pel concert de Beyoncé a Barcelona. La cantant, recordem, actuarà a l'Estadi Olímpic el dia 8 de juny. Serà l'únic concert que farà tota la península com a part del seu Renaissance World Tour. Els usuaris que estiguin registrats al web de la promotora Live Nation podran accedir avui mateix, d'aquí a una hora, fins a les 6 de la tarda, a la prebenda. Els preus variaran dels 62 euros fins als 3.000, en el cas de les entrades VIP. Demà a partir de les 10 ja podran comprar-ne la resta de mortals, també a partir de les 10, i en aquest cas els webs de Ticketmaster i també de Live Nation. El Renaissance World Tour inclou més de 40 concerts per Nord-Amèrica i Europa. Arrencarà el 10 de maig a Estocolm i acabarà el 27 de setembre a Nova Orleans. Avui, per cert, al Món a RAC1 a partir de les 11 parlarem precisament de Beyoncé. Ho farem amb el Guille Milkiway, amb la Carla Jimeno i també amb l'Òscar Nin, coincidint amb la prevenda de les entrades pel seu concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 8 de juny. Per més esforç, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui és un dia d'impàs perquè encara arrosseguem restes del temporal.
Sí, perquè encara estan descarregant ara mateix alguns ruixats, bàsicament cap al Baix Empordà, fregant la Selva, també cauen algunes gotes cap al Priorat, i de fet ara al matí es poden repetir aquests ruixats bàsicament a les comarques de Girona i també a l'extrem sud de Catalunya, amb una cota de neu d'entre 400 i 600 metres. En canvi, a la tarda s'esperen alguns d'aquests ruixats a la costa, al prelitoral i també en punta del Pirineu, sobretot a la banda de Girona, amb cota de neu que ja pujarà entre els 600 i els 800 metres. I a la resta tindrem un dia de cel mig ennuvolat, amb estones de sol i estones de núvol i temperatures una mica més baixes que ahir, ara mateix entre els 5 i els 8 graus a Barcelona, 8 a Tarragona, 4 a Lleida i també a Girona, 6 a Falset i 1 a Solsona. Encara es notarà el vent a prop del mar i el temporal marítim que va a la baixa, només queden avisos cap a punts de la Costa Brava. I els propers dies més calma i tranquil·litat, amb sol i amb boires i temperatures que pugen, sobretot de dia, i ho notarem especialment al cap de setmana.
Per cert que, Mònica, avui torna al podcast de RAC+1, Oxigen, que tu dirigeixes, i que reviurà situacions de temps extrem que han passat els últims anys a través de testimonis, d'experts, d'afectats. Es recreen, diríem, els moments més tensos que s'han viscut enmig d'inundacions, de ventades o de pedregades, entre altres fenòmens. El primer episodi és...
És la pedregada de l'Empordà, la de la Bisbal d'Empordà, amb aquelles pedres que el 30 d'agost van fer una mida d'uns 10...